Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i això és un nou Debat a Bat. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquest espai dedicat a parlar de tot i amb tothom. Avui el protagonista serà l'Institut Narcís Oller de la nostra ciutat i per parlar del seu projecte educatiu ningú millor que el seu director, el senyor Josep Maria Pallàs. Senyor Pallàs, benvingut a Debat a Bat i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Doncs un plaer correspondre a la teva amable invitació i salutacions a tota l'audiència.
L'Institut Narcís Oller va entrar en funcionament el 4 de novembre de 1952 amb el nom de Centro de Enseñanza Media y Profesional de Modalidad Agrícola y Ganadera i depenia, com totes les institucions d'aquella època, del govern franquista i més concretament del Ministerio de Educación Nacional. Les classes van començar amb 8 professors i 39 alumnes. 3 anys més tard, el 1955, el centre va passar a dir-se Narcís Oller. Els alumnes hi accedien als estudis de batxillerat a partir dels 10 anys d'edat. La primera seu del Narcís Oller fou l'antic quarter de cavalleria ubicat a la plaça del quarter de Valls. L'edifici era compartit amb l'antiga escola del treball. Ben aviat, a mitjan de la dècada dels anys 50, s'hi van fer obres per aixecar un nou pis que permetés acollir una residència d'estudiants. Durant molts anys, l'institut va estar vetat a les noies i no fou fins al 1967 que van poder accedir-hi amb el batxillerat unificat general ja implementat. Això sí, hi anaven a classes separades dels nois. Al 1971, les aules van començar a ser mixtes. L'Institut Narcís Oller de Valls s'ha hagut d'anar adaptant, evidentment, a totes les reformes educatives que hi ha hagut des del franquisme fins al dia d'avui, impartint aquell primer batxillerat professional d'especialitat avícola, el BUP, el COU, l'ESO i totes les variants del batxillerat actual, científic, tecnològic, humanístic i de ciències socials, arts plàstiques i arts escèniques. El Narcís Oller del segle XXI, des de la seva nova denominació i posteriorment ampliat al barri del Fornàs, inaugurat el 2002, no s'assembla gens amb el d'Ensenyança Mèdia i Professional de Modalitat Agrícola i Ganadera de l'any 1952, tant pel que fa a la qualitat de l'equipament com al sistema educatiu. I nosaltres ens atrevim a dir afortunadament. Avui ens acompanya a Debat a Bat el director de l'Institut Narcís Oller, el senyor Josep Maria Pallàs, que ens explicarà tot el que cal saber sobre el projecte educatiu del centre.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
Senyor Pallàs, tal com ens diu el David, segurament el Narcís Oller d'avui té molt poc a veure amb aquell Narcís Oller que vam conèixer, almenys en el meu cas, cap a la dècada dels anys 70. Quines són les diferències més remarcables?
És clar que n'hi ha de diferències, però ara potser jugaré una miqueta a ser una miqueta el contestatari, perquè tampoc no m'agrada que diguem que avui en dia està tot, que es fa tot molt bé en comparació a les èpoques passades en què tot no era molt diferent. Jo crec que sempre hi ha hagut bons mestres, sempre hi ha hagut bons professors, sempre hi ha hagut una essència del docent que evidentment doncs aleshores anava amb un guix i amb un mapa d'aquells de Vicenç Vives i ara doncs va amb un projector i un canó. I evidentment el projector i el canó doncs donen unes capacitats al professional d'avui en dia i unes eines molt potents, però continua sent necessari tant abans com ara la vocació del mestre. I segurament doncs ens en recordem d'aquells mestres que no tenien vocació, però també tots recordem que vam tenir la sort sempre de tenir algun bon mestre, algun bon professor, tant a primària com a secundària, que en un moment donat també, encara que potser no sabien ni que existia l'expressió acció tutorial, sabien que un mestre o un professor era més que un simple impartidor de coneixements. Jo recordo quan jo era jovenet i ja fa molts anys d'això, doncs que potser no hi havia la figura del tutor, potser no hi havia associacions de pares com les entenem ara, però hi havia també en més d'un i en més de dos professionals una vocació per ensenyar. Per tant, sí, hem avançat molt, encara hem d'avançar més. Sí que tenim avui en dia uns molt bons professionals i unes estructures educatives i uns mitjans, però no m'agrada pensar que abans no hi havia, potser no amb tants tecnicismes, però sí que hi havia una vocació per ensenyar en molt bons professionals. Perquè, com deia Artur Martorell, i d'això ja encara fa més anys, un bon mestre sota un pi fa una bona escola. i crec que això no ho hem de perdre de vista. Continua sent vigent. No han de fer l'inventari del número de projectors i del número d'aules i del número de tallers, i no han de valorar la qualitat de l'ensenyament per la quantitat de robots que els nostres fills són capaços de muntar en les nostres classes. Continua sent vigent, malgrat tot, aquella idea. Un bon mestre, sota un pi, fa una bona escola.
És aquesta la filosofia que teniu el Narcís Oller? Un tipus d'ensenyament més humanístic, potser, que no tot molt quadriculat?
Jo vull defensar aquesta idea perquè tinc por que entrem tots en aquesta dinàmica, doncs, que ja hem entrat en el món de l'educació i en tots els mons de la competitivitat, de l'optimització de recursos, dels indicadors. Estem tots entrant en aquella cultura empresarial que certament, si volem l'eficiència, si volem l'eficàcia, doncs hi hem d'entrar d'alguna manera, però mai hem de caure en el parany de comparar l'educació o una institució educativa amb una empresa. Quins són els paràmetres que diuen que una escola és bona o dolenta? La quantitat d'aprovats, i que no hem de tenir en compte l'entorn social d'aquells alumnes i la seva realitat, i no hem de tenir en compte que són adolescents. Per tant, si tot ho hem de reduir al número d'aprovats, caiem en una trampa. No estem parlant de donar coneixements, estem parlant de formar persones. Per tant, alerta amb aquesta obsessió per avançar en una cultura empresarial. L'educació és tot un altre món, i per tant no hem de caure en el parany d'objectivar coses que no són objectivables. L'educació no és objectivable. No estem parlant de clients, no estem parlant de producció, sinó que estem parlant de persones en construcció, que és molt diferent.
Vostè va ser director entre l'any 1989 i 1996, i ara ho torna a ser des de l'any 2011. Com és això? És l'únic director, hem vist, que ha repetit mandat, no sé si es diu mandat en el cas dels directors d'instituts, però és l'únic que ha repetit com a director en tota la història del Narcís Oller. Per què hi va tornar?
Vaig entrar de director el 1989 realment per inconsciència, per joventut, per il·lusió juvenil d'una colla de professors interins que certament quan vam entrar ens vam trobar un institut on hi havia molt bon professorat, però potser hi havia unes inèrcies i hi havia un professorat gran que d'alguna manera havia entrat en unes rutines. Quan estàvem en un moment de canvi, d'il·lusió, en un moment en què es parlava d'un nou sistema educatiu, i això xocava amb uns elements i unes rèmores que s'arrossegaven. També érem un grup d'interins molt compromesos amb la llengua catalana, amb la cultura catalana, amb arrelar l'escola definitivament al país, i notàvem que hi havia un dèficit encara al Narcís Oller, i que accions com les de la senyora Cardó o com uns anys abans les del senyor Guadé encara continuaven sent esforços molt, molt, molt individuals. I vam fer un pas endavant, i va ser un pas valent. Creiem que el que l'institut necessitava, aquesta revitalització, i a això ens vam dedicar. I crec que vam aconseguir actualitzar i posar al dia l'institut. Després, el 2011, vaig tornar a assumir el repte de la direcció, perquè és un repte i una il·lusió, perquè bé, l'ensenyament és un ofici que necessita sobretot energia i il·lusió, i els equips directius han de tirar del carro, han d'assumir que són la locomotora del centre i que no són l'únic, però són una part fonamental, i que aquesta energia provoca un desgast en les persones, i que és important que els equips directius entrin amb aquesta il·lusió, amb aquesta empenta, i que sàpiguen que quan la seva il·lusió i la seva empenta minven, han de donar pas a nova gent, perquè aquest és un projecte col·lectiu. El 2011 crec que es van donar les circumstàncies dintre de l'institut perquè es donés aquest relleu. Jo tenia una experiència, tenia un bagatge i tenia una il·lusió, i completo aquesta etapa amb la confiança que hauré estat útil una altra vegada a l'institut. Em sento que també he sigut útil com a professor. No entenc la direcció com una fita, sinó com una etapa més en el que és la carrera docent. I per sort, els professionals docents ens agrada tant estar en càrrecs directius com en càrrecs de classe, perquè al capdavall el que t'agrada més és el contacte amb els alumnes, és el més gratificant i és la teva funció principal.
És Josep Maria Pallàs, una persona, pel que veiem, vocacional, pel que fa a l'ensenyament. És potser el seu principal valor, la vocació?
Jo crec que hem de parlar sense manies d'això, del vessant vocacional que ha de tenir un bon professional de la docència, i no t'ha de fer vergonya de dir-ho. És a dir, jo vaig començar a fer classes amb 15 anys. Vaig posar un anunci a la cartellera de la meva classe, que jo traia bona nota de llatí, feia segon de BUP, i el professor era molt dur, molts companys estaven apurats, no sabien què fer, i jo vaig tenir la incurrència de posar un cartell: dono classes de llatí. I se me van apuntar uns quants companys. I vaig descobrir que m'agradava ensenyar. I des de llavors no he fet altra cosa en la meva vida. Des de segon de BUP i fins ara he ensenyat. I he sigut molt feliç ensenyant. Penso que és molt gratificant i que no solament ensenyes, sinó que també aprens. I aprens perquè, a més, en assignatures com les que tinc jo, de llengua i de literatura, l'excusa de la llengua i de literatura et permet parlar de tot i de tots, i de lo bo i de lo dolent, i del que t'ha passat, i del que els hi passa als alumnes. I, per tant, aquesta finestra oberta al món, que és la llengua i la literatura, enriqueix mútuament el professor i els alumnes.
Vosaltres, abans d'entrar en matèria en el que és el projecte educatiu de l'Institut, m'agradaria fer un apunt, perquè em va cridar l'atenció en el seu moment que l'Institut Narcís Oller de Valls va ser protagonista d'un Consell de Ministres quan la ministra espanyola Isabel Celà es va sentir molt, molt molesta perquè vau posar l'Institut al pati. El nom del pati era pati de l'1 d'octubre. És bo que els estudiants, els adolescents, que és, diríem, el gruix del vostre cos d'alumnes, és bo que en aquesta edat adolescent hi participin de la vida i l'actualitat política del país? O potser els hauríem de deixar al marge i, en certa manera, aïllats del món de la política?
A mi em faria molta vergonya treballar en un institut que volgués construir una bombolla que aïllés els alumnes i que els convertís en una sèrie de sers absolutament aïllats del que és el món que els envolta. De tot s'ha de poder parlar en un institut, amb l'única norma bàsica del respecte mutu i amb el marc dels drets humans. Aquesta és l'única línia vermella que es pot permetre un professor. Has de respectar els drets humans individuals i col·lectius. Però fora d'això s'ha de poder parlar de tot i absolutament amb tothom. Per tant, i està en el nostre projecte educatiu, no és que ens inventem res, el nostre projecte educatiu parla clarament de construir, d'ajudar a construir personalitats autocrítiques, crítiques i immerses en la societat en la que viuen. Per tant, i tant que s'ha de parlar, amb respecte i escoltant totes les opinions i ensenyant a debatre. Això que va passar amb el pati 1 d'octubre, doncs, bé, és molt simptomàtic del problema seriós que tenim en aquesta societat, en què en el moment en què hem posat una miqueta a prova què és exactament la democràcia a l'estat espanyol, doncs ha saltat pels aires tota aquesta carcassa ideològica profundament unitarista. És a dir, que el que ha decidit un institut lliurement, que és un acte ben democràtic i ben normal, com posar pati 1 d'octubre al pati del davant, arribi amb un Consell de Ministres i arribi a ser motiu d'intervenció dolorosament exclamativa de la senyora ministra, és realment molt significatiu. I no ens hem d'arronsar pas per això, al contrari. Forma part del que els nostres alumnes tenen dret a ser, que és ciutadans, amb tots els ets i uts. Treballem amb alumnes que estan a les portes de la majoria d'edat, que fan a segon debat 17 anys, que estan a punt de ser ciutadans de ple dret. Només faltaria que haguéssim de dir als nostres alumnes: d'això no se'n pot parlar. Això ja ho van patir el franquisme, això ja ens ho deien les nostres àvies. Nen, d'això no se'n pot parlar. Mai més.
Molt bé. Ha fet un esment al projecte educatiu de l'Institut. Faci'ns un esbós més o menys, perquè ara s'obre ara, no?, el termini de de preinscripcions?
Sí, ha acabat la preinscripció dels ensenyaments obligatoris, l'ensenyament secundari obligatori, i ara, la setmana que ve, s'obrirà la preinscripció pels batxillerats i pels cicles formatius de grau mitjà.
Doncs expliquem una miqueta el projecte de l'Institut.
El projecte educatiu del centre és un projecte plural i integrador. Plural perquè som un centre gran que acull alumnes de la comarca, que ofereix ESO, que ofereix batxillerat en totes les modalitats i que ofereix formació professional. Per tant, en un centre que ofereix tota aquesta àmplia varietat d'ensenyaments, doncs hem de ser, lògicament, molt flexibles, en el sentit que tenim clar que hi ha un element que és donar un títol, impartir uns coneixements que et preparen per a etapes posteriors, però que, sobretot, estàs treballant amb alumnes, amb gent jove, que necessiten construir no solament uns coneixements, sinó sobretot una personalitat, una manera de ser i de fer, unes tècniques d'estudi, una capacitat d'informar-se. Per tant, el nostre projecte educatiu és un projecte basat en la Llei d'Educació de Catalunya, un projecte integrat en el que és un institut públic de la Generalitat de Catalunya, que té una dinàmica pròpia. A mi m'agrada presumir de tenir un institut molt arrelat a la comarca, amb una majoria de professors àmplia que viu a la comarca, un institut en què hi ha una combinació molt interessant de gent gran i de gent jove, això també dintre del que és una petita escletxa que tenim els directors per triar les plantilles, l'aprofitem a fons per intentar doncs, donar aquesta combinació de saviesa, d'experiència, de gent que té una manera de fer i de treballar tradicional, però que es basa en el rigor, en la paciència, en el saber estar per l'alumne, amb la gent jove que porta aquella empenta, aquelles ganes de tirar endavant iniciatives noves, que són inquiets, que saben doncs, que el mòbil avui en dia no és un enemic, sinó que és un aliat, una eina que si la saps dominar t'ajuda molt. Per tant, som sobretot un institut amb molts projectes educatius en marxa, molt plurals, en què ens agrada experimentar sempre d'una manera coherent, organitzada i prioritzant el que jo dic les tutories. És a dir, la figura clau, no solament a l'ESO, també el batxillerat continua sent un bon tutor, una bona tutora, que de vegades és el tutor oficial i de vegades és aquell altre professor que, per algun misteri, connecta també amb aquell alumne. No pots demanar que tots els alumnes connectin amb el mateix professor, però saps que sempre hi ha un professor que aquell alumne vol connectar. I per tant es tracta de facilitar a l'un i l'altre que connectin. Perquè estem en una edat en l'adolescència, i ara m'assenyeixo més al batxillerat, en què l'alumne té ganes de menjar-se el món, l'alumne demana pista, l'alumne vol trencar els lligams amb la família, l'alumne vol no haver d'explicar la vida a casa seva. Com ha anat el dia? Bé. I d'aquest monosíl·lab no els treus. Com ha anat el dia? Bé. I continues insistint i ell no el trauràs del bé. Potser li ha anat bé, però potser té moltes ganes de dir les coses, però li toca intentar explicar-ho a algú que no siguin els pares. I això ho han de gestionar els pares, perquè és la realitat. Clar, si no ho diuen els pares, però ho han de dir algú, doncs la sortida més fàcil és que ho expliquin amb un amic, amb algun germà gran, però també necessiten la figura de l'adult referent. I aquí el paper important el juga el tutor o la tutora de l'institut. Per tant, fem els continguts. Som un institut que ens agrada dir, sense manies, que el nivell d'exigència és el que creiem que toca, i això vol dir que el batxillerat som exigents, el batxillerat s'ha de treballar, s'ha d'estudiar, però que per molt que els resultats de selectivitat són bons i que l'alumne surt de l'institut preparat, fins i tot en aquest cas no m'agrada dir que la prioritat és que l'alumne surti ben preparat. No, el que vull és que l'alumne surti sentint que ha crescut com a persona. Això és el més important. Fins i tot, més que no pas dir sí, sí, és que va ben preparat i a la universitat se'n surt bé. Segur que se'n sortirà bé. Si aprova, si nosaltres l'aprovem, la universitat li pot anar bé. Però allò que m'importa de veritat és que aquella persona se senti més madura i que hagi madurat i que creixi amb felicitat, amb autoestima, amb valors de solidaritat, amb valors de crítica i autocrítica i d'implicació social, amb tots aquests valors que vagin arrelant.
El Narcís Ullet és com un costum, diríem, una tradició, fer unes sortides a fora, a l'estranger, i Suècia és una destinació que ha esdevingut ja pràcticament, jo diria, que habitual. Què signifiquen aquestes sortides pels alumnes? En què els ajuda per la seva formació? Per què les potencieu tant?
Demà mateix marxen els alumnes a Suècia, els de batxillerat artístic de les arts escèniques, i n'estem molt contents, perquè el valor que tenen aquestes sortides és que no van en un hotel i són un grup que van de viatge, però que després, a la veritat, només s'interrelacionen entre ells, sinó que van a cases de famílies sueques. I durant tota la setmana no estan fent turisme mirant monuments, sinó que van en un poble de 25.000 habitants, com Valls, un poble molt acollidor que es diu Karlskrona, que està a 300 quilòmetres d'Estocolm, que està al mig de la campiña sueca, i van a classes en un institut suec que és una mena de clon nostre, un gran institut, molt ben organitzat, on fan batxillerat en tota la seva gamma àmplia de batxillerats que tenen els suecs, que encara és més de la que tenim nosaltres, però que té, entre altres, doncs, el batxillerat artístic escènic. Nosaltres preparem aquí algunes cançons en suec, ells també preparen alguna cançó en català. Durant aquella setmana s'integren els nostres alumnes en les classes de batxillerat de l'artístic suec, conviuen amb les famílies sueques i culminen amb una actuació conjunta dels nostres alumnes i els seus alumnes amb un repertori preparat a mitges i amb aquestes cançons que incorporen uns i altres. No cal dir que això té un ressò important allà, perquè la ràdio local de Karlskrona, la premsa local també es fa ressò d'aquesta visita, i tornen els alumnes que han crescut perquè conviuen, veuen una realitat, un sistema educatiu, una manera de fer i de ser. Per tant, ara que tenim, doncs, aquesta possibilitat de vols baratos a qualsevol racó d'Europa, és important que l'ensenyament també treballi tots aquests aspectes. I això és el que fa, doncs, que estiguis orgullós dels teus companys. Uns companys, doncs, que deixen la seva família, deixen tot el que és la seva activitat per una setmana, i aquella setmana estan íntegrament dedicats, doncs, als alumnes. A canvi, evidentment, alguns alumnes d'aquí se quedaran sense la classe d'aquells professors. Però és una inversió, avui per tu, demà per mi. Avui en dia hem d'aprofitar totes les noves oportunitats perquè trenquem les barreres de les aules, perquè l'ensenyament no està dintre de les aules. Moltes vegades allò que de veritat s'aprèn fora de les aules, tant amb els professors com en el que és l'entorn de tot l'alumne. Som tots que estem educant els nostres alumnes, tots.
I fins i tot s'acaben creant, i d'això en dono fer, vincles entre els alumnes d'aquí o alguns alumnes d'aquí i alumnes d'allà, que després, gràcies potser a aquestes noves tecnologies i tot això, mantenen el contacte. Ho dic perquè ho sé, ho conec, i fa gràcia que després es mantenen, i fins i tot una certa amistat en la distància.
Sí, sí, i alumnes i famílies completes.
I famílies.
És a dir, tenim famílies sueques que a l'estiu que venen a Valls, convidades per la família d'aquí, contentes i agraïdes per l'acolliment tan excel·lent que els hi han donat. També estem potenciant el que són els intercanvis a través dels Facebooks i dels Twitters i tot això entre alumnes arreu d'Europa. D'una manera organitzada entrem en contacte amb grups d'alumnes de tot arreu. Treballem el plurilingüisme amb aquestes eines que són molt més motivadores per l'alumne que aquella simple i mecànica repetició d'exercicis a la classe. És allò que dèiem, és a dir, les noves tecnologies ens donen moltes oportunitats per aprendre, és veritat. Ara, el pòsit sempre és el mateix, un mestre vocacional que li dedica moltes hores a trobar aquestes noves eines i a aprofundir en aquests nous camins. Sense la vocació no hi ha canó ni projector que el substitueixi.
Quins són els estudis que s'imparteixen al Narcís Oller?
El Narcís Oller sempre ha fet batxillerat.
I a l'ESO, no?
I a l'ESO, l'ensenyament secundari obligatori, que són els quatre cursos després de sisè de primària. Ja a partir de quart d'ESO hi ha una certa especialització, una branca que tira més cap a ciències, una branca que tira més cap a lletres, però bàsicament el que procurem és orientar bé l'alumne a quart d'ESO per veure si és més d'un perfil i té unes vocacions que tiren més cap al batxillerat o cap a la formació professional. Això és molt important, perquè també l'alumne té una autoestima i no és qüestió d'abocar-lo al fracàs innecessàriament. Però sí que és veritat que, davant del dubte, jo particularment sempre aconsello que l'alumne intenti fer d'entrada la fita més alta. Per tant, si pot aspirar al batxillerat, A vegades se li diu a l'alumne, no, no, que tu el batxillerat no te'n sortiràs. Jo aquesta frase la prohibiria. D'entrada, dir-li a una persona de 13, 14, 15 anys, tu d'això no te'n sortiràs, és una frase que s'hauria de prohibir del vocabulari de l'adult, en el sentit que tu que saps fins on pot arribar aquella persona. Encara que pensis que a vegades no arribarà, les persones canvien, evolucionen, maduren. Quan se senten i es tranquil·litzen, els alumnes multipliquen el seu rendiment. Per tant, mai de la vida li diguis a un alumne és que d'això no te'n sortiràs o això no arribaràs mai. Aquesta frase és una frase nefasta. Per tant, si l'alumne té la il·lusió, d'entrada que ho intenti. Si ha d'anar a fer batxillerat, que ho intenti. Després la vida ja t'acaba posant al teu lloc, però que ningú no et talli les ales, ni tu mateix. Fes batxillerat en qualsevol de les seves modalitats. Tenim la sort de ser un institut molt potent, amb molt bones instal·lacions, i tenim totes les modalitats de batxillerat possibles. Això fa que tinguem molta demanda i al mateix temps la demanda facilita que puguem oferir totes les possibilitats.
Perfecte. Només volia que ja anem arribant al final, que ens recordés el període de preinscripció pel batxillerat, perquè ens ha dit que de l'ESO ja havia acabat la preinscripció.
Sí.
Quin és pel batxillerat?
Doncs comença el dia 14 de maig i són 8 dies hàbils. Per tant, tenim la setmana que comença el 14 i 2 dies més o 3 de la setmana següent. És qüestió de no badar perquè és molt important fer la preinscripció en el període legal per poder garantir-se una plaça. I qualsevol dubte, doncs a la secretaria de l'Institut, al barri del Fornàs, amb tot carinyo els acollirem.
Qualsevol família que hi vulgui estar interessada, que hi pugui estar interessada, i s'hi pot dirigir a l'Institut i allà els atendrem.
Allà hi els estem esperant.
Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria Pallàs, el director de l'Institut Narcís Oller, un home de vocació, mestre de vocació, de cap a peus, això és indubtable. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Pues moltes gràcies. Ja sabeu que m'estimo molt aquesta ràdio, aquest espai que també ha sigut meu durant molt de temps, i gràcies, Jaume, per la teva vocació radiofonista, que també és molta vocació i molta professionalitat.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Josep Maria Pallàs, director del Narcís Oller, també gràcies al David Prats per la presentació que ha fet a l'inici del programa i, com no, a l'Edgar Burg per la seva producció des del pont de comandament d'aquesta ràdio de la ràdio pública de la ciutat de Valls, Ràdio Ciutat de Valls. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.